Al matí, amb Raquel García.
Afrontem dificultats, creiem poder tenir-ho tot al nostre abast. I és important. Amb constància i serenitat, farem plegats que cada pas sigui més gran. Molt més gran.
El projecte CODIS, que tracta d'enfortir el procés comunitari i també millorar la convivència a la part del nord de la nostra ciutat, a Sant Julià, a la Plana del Pintor, Can Deu i també al torrent del Capellà. Aquests són els objectius d'aquest projecte que des de fa 5 anys s'està impulsant de forma conjunta per la Fundació Maïn, l'Associació Esportiva Can Deu i amb el suport i la col·laboració econòmica i estructural també necessària de l'Ajuntament de Sabadell. Nosaltres volem descobrir els projectes, volem també analitzar els valors que hi ha al darrere per tal de promoure les relacions veïnals, la cura de l'entorn o també per trencar amb la solitud de la gent gran o la bretxa digital. Vaja, que tenen molts fronts oberts, però també tenen molta capacitat i moltes ganes de transformar la nostra ciutat. Per això nosaltres el que farem ara és saludar algunes de les protagonistes d'aquesta entitat. Saludem a la Verònica Martín, ella és educadora de l'Espai Jove del Doctor Plans, de l'Associació Esportiva Can Deu. Bon dia, Verònica.
Bon dia.
També ens acompanya la Vanessa Cruz, infermera del CAP Nord.
Bon dia.
I per últim, Júlia Ventura, que és la tècnica comunitària del projecte CODIS i també forma part de la Fundació Maïn. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, per posar-nos una mica en context, no? Perquè hem de dir que gairebé un miler de persones han gaudit dels tallers, de les activitats, de les propostes que feu. Però explica'ns, fem un viatge en el temps, per què va sorgir la idea de fer doncs, aquesta iniciativa?
Doncs el projecte, com tu has dit, Raquel, és un projecte de la Fundació Maïn, l'Associació Esportiva Can Deu i l'Ajuntament, i bàsicament el 2017 se'ns va donar l'encàrrec una miqueta de treballar a la zona nord, concretament aquests quatre barris, a Can Deu, la Planada, el Torrent i Sant Julià, bàsicament per enfortir la xarxa comunitària. I això què vol dir? Doncs bàsicament vol dir facilitar que les entitats, les AMPAs, els equipaments, el veïnat, l'Ajuntament, no, treballi conjuntament per fer front als reptes, no? Perquè ens adonem que si junts i juntes, primer de tot, veiem quins són els temes d'interès no? i quines són les problemàtiques i després ens ajuntem, és molt més fàcil fer front a aquests reptes, no? Que si ho fem de forma individual, no?
Com deia la cançó que hem posat per començar, no? Junts som invencibles i és la manera de realment que funcioni. Ara, quins són els objectius? Perquè em sembla que, clar, hem viscut aquesta pandèmia, malauradament, que encara vivim, i també teniu altres reptes, no?, per endavant.
Sí, una de les coses que vam fer, no?, després de la pandèmia va ser veure quins eren els temes, bueno, quines eren les problemàtiques que s'havien agreujat, perquè moltes de les coses, no?, que s'han detectat ja estaven abans, però hem vist que s'han agreujat, no?, i després veure quins eren els temes d'interès. Llavors, ara bàsicament estem treballant en quatre àmbits. Un dels àmbits és l'educatiu, que ja era com un àmbit que treballàvem abans, que sobretot és treballar perquè l'escola, la comunitat, les famílies, no? L'alumnat treballi conjuntament i sobretot posem molt el pes a la participació de les famílies, de les AMPAs i dels joves, no? Perquè estiguin present en els espais i les activitats comunitàries. Després, tu també ho deies abans, Raquel, el tema de la soledat i l'envelliment. Una de les coses que s'ha vist és que hi ha molta gent gran que està patint soledat, no desitjada, però no només gent gran, a vegades també ens trobem amb joves, no? O sigui, realment no està centrada només en una franja d'edat, i llavors també el que hem vist és que s'han de fer activitats i projectes per combatre això o intentar reduir aquesta percepció de soledat. Després hi ha un altre dels temes que és, bueno, ja sabeu, no?, que ara el món cada cop s'està tornant més digital, no, i molts dels tràmits s'estan fent de forma digital, doncs també hem de sumar esforços per apropar les noves tecnologies a la comunitat.
Sí, perquè a vegades ens pensem que tothom, no, té molta formació o fins i tot té un smartphone.
Exacte.
I hi ha molta gent doncs, també a la ciutat que no té aquest accés, no?
Totalment, sí, s'ha d'acompanyar i com dèiem abans, no només està centrat en gent gran, o sigui, realment...
Amb joves, també.
Amb joves, les famílies que necessiten acompanyament, per exemple, bueno, us en recordeu, no, que abans moltes classes es feien online,
sí.
No, doncs per fer tot aquest seguiment educatiu també cal formació i acompanyament a famílies, i també un tema molt interessant, per exemple, amb joves, és l'abús que se li fa a les pantalles, no, que segurament després les companyes parlaran d'això, sí, que es fan tallers també d'aquest tipus.
Doncs vinga, que també ens expliqui doncs, la Verònica una mica per què us vau involucrar vosaltres en aquesta iniciativa, que és el que us aporta també, no?, a l'associació.
Nosaltres, com a Espai Jove i com a associació esportiva, el fet de poder participar de forma comunitària ens aporta una mica un valor afegit, no?, perquè podem comptar amb una xarxa de professionals, podem fer altres coses i poden, les nostres accions poden anar una mica més enllà, no? Si fem alguna cosa podem compartir, o si hi ha alguna proposta o alguna activitat, sempre afegir-nos i participar, crear vincles entre els joves, entre els mateixos professionals.
I a més a mi m'agrada molt que a banda de fer aquests vincles, no?, també doncs, és un projecte que dona veu doncs, a diferents generacions i que fins i tot crea aquesta xarxa, no? Parla'ns, per exemple, perquè la gent es faci una idea del Cuinem Relacions, com funciona?
Sí, un dels projectes que es porta a terme, que portem ja un temps, és el Cuinem Relacions, no? El Cuinem Relacions va néixer una mica a partir de què podem fer per treballar la soledat i l'envelliment, no?, de la població de la nostra zona. Com a Espai Jove, no?, es va proposar una mica de dir, pues mira, aquells veïns que tenim molt a prop i que potser mai fem interacció, i als nostres joves què els agrada? Els agrada molt la cuina, no? Pues que hi ha una millor manera d'agafar aquesta gent que ens ensenyi, ens ensenya, va una mica més enllà de la cuina al final, saps?
Ve
una
persona... Sí, és l'excusa, no? O sigui, feu com un receptari, però això és l'excusa per compartir doncs, aquestes vivències, no? Perquè la gent gran, m'imagino, se senti doncs, còmoda, útil, no? I també doncs, els joves tinguin una altra percepció, no?, de la gent gran.
Sí, és una mica això, no?, el fet de compartir, el de dir, la gent gran ve, està com molt il·lusionada, no?, perquè els joves normalment aquest dia es porten superbé.
Si no, no mengen, no? Si no es porten bé, després no podran tastar el que han cuinat.
Estan una mica per la feina i sempre, i moltes vegades es sorprenen, no?, de com ajuden o com saben, perquè potser molt sovint tenim una mica la percepció, no?, que la gent jove
només fa pasta, no?,
passa de tot, no sap fer res i ens trobem de tot. Hi ha joves que a casa seva estan molt acostumats a fer cuinar, i això sorprèn molt, no?, a la gent que ve més gran.
Això també m'agrada, anar trencant estereotips també, sí, entorn la gent jove. Nosaltres el que fem ara és donar veu precisament doncs, a alguns d'aquests educadors i també dels joves que han participat en aquesta iniciativa.
Hola, bon dia, soc la Carol, coordinadora del CIS del Nord.
I jo soc l'Alfredo, educador referent dels joves.
Doncs estem aquí per explicar el que implica la nostra participació en el projecte Cuinem Relacions. A nivell general ens aporta visibilitat i sobretot una xarxa comunitària, crear una xarxa comunitària amb tots els veïns i veïnes del sector del nord i amb la gent gran.
Pel que fa amb els joves, ens permet treballar diferents hàbits com els de neteja i també promoure el treball en equip entre ells, així com també promoure el menjar sa i la diferenciació d'aliments, crear una mica de cultura alimentària.
Em dic Ismael Adam. Vaig participar en aquest projecte perquè la meva àvia va preparar una recepta que on explicava que com es feia el pastís de galetes i que sempre que venen els meus companys a la meva casa el fa i els agrada molt el pastís que fa. I a mi m'agrada molt perquè és el millor pastís que he provat a la meva vida.
Me llamo Alina y soy de l'Espai Jove y hicimos una receta con la Loli. Hicimos conejo y la salsa estaba súper buenísima. Y a mí me encanta que venga personas a hacer cocina porque hacen la comida súper buenísima.
Hola, soy Katie de l'Espai Jove. Vaig participar al taller de cuina que va fer la Loli. A mi m'encanta la cuina i amb la Loli vaig poder aprendre molts trucs, com posar la mà al morter perquè ninguna de les coses que hem posat sortí. I va fer una salsa boníssima que va ser la millor que he provat mai.
Doncs haurem de trucar a la Loli, també, perquè vingui i ens faci aquí alguna de les receptes a la gent de Ràdio Sabadell. Però, doncs, escoltant, no?, aquests testimonis, la veritat és que és un projecte també que jo crec que tothom surt guanyant.
Sí, tothom surt guanyant. La veritat és que, per exemple, amb la Loli, no, el que va passar és que va fer una recepta i al principi tothom, jo això no ho provo, jo això no m'agrada, i després pots donar-me una mica per portar-me a casa perquè els va encantar.
Clar. Quins són els valors, no, que es tracten també en una iniciativa com aquesta? Perquè m'imagino que amb els joves també hàbits.
Es treballa molt els hàbits. Sí que és veritat que nosaltres setmanalment fem tallers de cuina. Uh-huh. És un aspecte que treballem molt durant tot l'any, però el que vingui una persona de fora els ensenya unes altres coses i és com un moment per compartir, per treballar, per dir arribem, ens rentem les mans. Hàbits que sovint a casa potser costen més, però aquí sí que no li queda una altra. netejar, s'ha de netejar sempre, les taules han de quedar recollides, si no, no hi haurà un pròxim taller de cuina.
Molt bé, i també suposo que per la Loli i per les altres àvies i avis que participen en el projecte també és una forma, no, de pujar la seva autoestima, no?
Sí, al principi venen una mica amb por, no? De dir, bueno, a veure què passa, faran cas, estaran bé, com li dic, que m'ajudin, que no m'ajudin, perquè moltes vegades penses, bueno, ho vaig fer jo, no? Uh-huh. Ho vaig fer jo. Però en veritat ells el que volen és participar i volen fer-ho ells. Volen tallar, volen rentar, volen cuinar, i això és un aspecte, no, que es treballa molt també.
Uh-huh. Quins altres projectes també doncs, ens podries doncs, enumerar, no, per fer-nos una idea després d'això de despertar els nostres sentits amb aquest Cuinem Relacions?
Ara estem preparant la segona jornada d'esport inclusiu, per exemple. És un projecte, no, que es va pensar per generar vincles entre els joves i les persones amb diversitat funcional. Vam començar fa un temps i vam fer una jornada de futbol inclusiu a les instal·lacions de CIPO. Uh-huh. I, bueno, la idea va ser començar per el futbol, que els atrau molt, però estendre una mica a altres esports. Aleshores ja estem preparant la segona jornada, ho farem en un altre lloc, aquesta vegada a Les Jonqueres, i bueno, farem futbol, que és el
home, clar, l'esport estrella,
l'esport,
no?
Estrella, però també farem un petit tastet de vòlei i de uh-huh. bàsquet, i així també una mica començar a treballar altres esports.
Uh-huh. Doncs això, treballar altres esports i també la inclusió social, que sí, és un dels pilars, no, del projecte CODIS també.
Sí, és una mica apropar-nos, no? Perquè al final som recursos que estem al costat i molt sovint estem molt lluny, saps? Hi ha una distància.
Com això, unes barreres, no?
Sí, això trenca barreres, perquè és veritat que recordo, no, quan vam arribar a la CIPO la primera vegada, els joves deien no, és que som molt grans, perquè clar, veien els nois allà, sí, supergrans, i ells tenien com a por, no? Però després va començar a funcionar i ara ja estan desitjant, quan tornem a jugar, anirem una altra vegada? He vist a no sé qui que anava al meu equip, perquè el que fem és combinar equips que juguen mesclat, que no juguen els d'Espai Jove per un costat, l'institut per un altre, no. Fem equips entre tots.
Doncs també és una manera de trencar molts estereotips, no? I molts estigmes, sí, entorn a aquests, sí, sí, col·lectius.
I també m'agradaria afegir que a part de l'esport també es farà un pica-pica després, o dinàmiques, perquè clar, una de les coses que deien és que quan juguen tenen poc espai, no, per parlar,
clar, per
relacionar-se i tal, no?
Uh-huh.
Llavors dèiem, doncs, quan acabem de fer l'esport també fem alguna dinàmica, xerrem i ens coneixem millor.
Molt bé, doncs hem de dir que a més el projecte CODIS, arran de la pandèmia, també el que heu fet és sumar la veu dels experts, no?
Dels experts?
Doncs això, professionals de diferents àmbits, no? Com per exemple, doncs, que ara parlarem també, doncs, amb la metgessa, no? Amb uh-huh. la Vanessa, que també no són només les entitats, sinó que també, doncs, teniu com la veu dels professionals,
ah,
no?
Sí,
per fer,
sí,
tallers,
sí, sí,
per fer xerrades...
Sí, sí, de fet, o sigui, nosaltres tenim diferents espais a CODIS. Tenim la plenària, que està oberta a la gent que viu i treballa als barris. Després hi ha la xarxa de professionals, que la idea és incloure algunes entitats també, uh-huh. i serveis de l'Ajuntament, o sigui, fer una mirada més tècnica, però també partint de les necessitats que s'han detectat també plenària, i després en comissions, que la idea és tirar endavant les accions. Llavors és el que comentaves de la xarxa de professionals, la veritat és que comptem amb molts professionals, a cada reunió hi ha unes 25 persones, i també això, la idea és donar resposta més a nivell professional.
Doncs vinga, a veure, que volem trobar també les respostes amb la Vanessa, amb la infermera del Cap Nord, perquè en realitat aquest espai, aquest centre, també és motor i impulsor de moltíssimes activitats, com ara demostrarem.
Sí, sí, sí.
És necessari, no? M'imagino també fer prescripcions socials.
Ah, exacte.
No només medicaments per millorar, doncs, això, el dia a dia de les persones.
Ah, exacte. Tenim molts pacients que no tenen recursos, no només econòmics, sinó on vaig si vull fer això, no? M'agradaria fer això però no tinc ningú amb qui anar. Doncs ara, per exemple, tornarem a començar dilluns les activitats de caminades.
Això ens encanta, Apunteu, escolteu, oients. O sigui, el que fan és, doncs això, unes sortides. Em sembla que són 3 cops a la setmana. Sí. Explica'ns una mica les dinàmiques i quin és l'objectiu.
Doncs mira, l'objectiu principal és millorar la salut emocional de la gent, vale? Aquest és el primer.
Que és molt necessari.
Que és molt necessari.
Perquè estem fatal.
El fet de sortir de casa, de relacionar-te amb els altres, el coneixes o no, o sigui, els coneguis o no, vale? Hi ha algú que ja els coneix dels altres anys, però hi ha qui no. El poder parlar. Jo tinc un problema, doncs, no? Que t'escoltin. Mentre caminem, vale? Que, bueno, és un exercici físic que s'ha de fer, perquè tenim patologies que empitjoren si no fem exercici físic, no? El tema de la diabetes, per exemple. En aquestes caminates volem també fer vincle, vale? Dimecres anem als Junqueras amb els adolescents, que fan una activitat de dinamització esportiva i fan jocs. La gent sortia encantada quan ho vam fer abans de la pandèmia, això.
Explica'ns, perquè passes molt de llarg, però que fins i tot vosaltres fèieu una mena de proves, no? Un test abans i després d'aquesta activitat.
Per avaluar.
Per avaluar.
Totes les activitats comunitàries que es fan, doncs s'haurien d'avaluar per veure si funcionen o no. Aleshores, passem un test de benestar emocional. Vale? L'objectiu real en la primera edició era Camp Nord per 100 quilos. Vale? L'hem canviat.
Vale.
Per això no l'he anomenat en aquesta edició. Serà només la millora del benestar emocional i físic, si pot ser dels dolors crònics, no? I companyia. Aleshores, passarà un qüestionari de l'escala EVA, per exemple, del dolor crònic, i es passarà un qüestionari del benestar emocional. Abans i al juny, quan acabem l'activitat, el tornarem a passar.
Què han de fer la gent que vol, doncs, apuntar-se a aquesta iniciativa? Com funciona?
Bueno, derivem des de les consultes, no? Tota la gent que ens arriba, que ens ho comenta, de que li agradaria fer alguna cosa o nosaltres pensem que li aniria bé i li proposem, aquesta seria una opció. I l'altra opció seria que quan comenci l'activitat i la gent es vagi assabentant, ens ho pugui dir. Estem fent un correu només de comunitari a la zona nord, o sigui, pel CAP, perquè la gent es pugui apuntar a les activitats. No el tenim encara, però de moment que ho vagi dient al CAP o a l'associació, a partir de les associacions ens ho poden dir, com vulgui, perquè tots estem en xarxa.
Aquí tots connectadíssims.
Exacte.
Però explica'ns una mica l'ambient, perquè hi ha com una part, no?, que podríem dir holística, no?, de que gairebé feu educació mentre aneu fent, doncs, aquestes sortides. M'imagino que consisteix de nutrició, no?
Clar.
Clar, és molt diferent que et vingui, doncs, una d'aquestes persones, no?, a consulta, a tenir, doncs, aquest tipus de relació.
Sí, s'obren molt més. Moltes vegades a la consulta pots dir, no et poden explicar, no, és que jo, doncs, ho menjo bé, no? A vegades diuen, jo menjo bé. Però realment tenen una angoixa a darrere que els hi fa menjar altres coses, no?
Que potser esmorzen bé, però després fan afartaments, no?
Exactament, o agafen coses que no mengen coses que no tocarien. I el fet de poder-ho explicar més, que els acompanyarà la psicòloga. Tenim la referent de benestar emocional al CAP, i algun dia de la setmana que aniran bé ells. Per tant, també és un bon suport tenir una professional d'aquestes característiques que t'acompanyi durant una hora, no? Donant recursos.
Perquè la gent es faci una idea, no? Me'n recordo que quan preparàvem l'entrevista em vas dir que hi havia una dona que, per exemple, no sortia de casa.
Sí, quan fem l'entrevista post-activitat, no?, que per avaluar aquesta activitat, ella deia, jo no sortia de casa, no anava ni a agafar l'autobús sola. I ara, des que faig això, vaig a comprar, vale? Quedem amb la colla, perquè ells fan vincle. Nosaltres anàvem a caminar dilluns, dimecres i divendres i ells quedaven també dimarts i dijous.
Segur que ja tenen un xat i
un
tot, no?
Un grup de WhatsApp.
Jo vull aquest grup, ja vull veure.
Un grup de WhatsApp, que de fet...
Haurem de fer una sortida un dia amb ells.
Ho han posat per ara i s'han animat totes. O sigui, aquestes repeteixen.
Doncs sí, aquesta és la clau de l'èxit, no?
Sí.
Si repeteixen vol dir que funciona, perquè com a infermera, perquè és necessari sortir de casa, participar en totes aquestes activitats. A nivell físic i mental.
Sobretot mental, és que les persones som, no?, éssers de relacions. El fet de quedar-te a casa teva, ja no puc fer això, no? Sempre els pensaments acostumen a ser negatius. ja no serveixo, ja no puc fer això, ja estic sola, les hores passen, no? I et vas minvant emocionalment i després emocionalment va físicament.
Totalment.
Els genolls, no? Les articulacions, tot, no? Comencen els dolors i és un cercle que s'ha de trencar.
Per això hem de, això mateix, trencar aquest cercle, no? Per vosaltres què us implica? Perquè, clar, vosaltres també fèieu, no?, aquestes sortides, la psicòloga, vosaltres com a infermeres, també per vosaltres... suposo que és molt gratificant.
És molt gratificant, sobretot quan sents aquestes avaluacions, no?, de la gent. És molt gratificant. És molta feina, perquè el cap funciona, som els que som, i ha de tirar endavant les visites presencials, les visites virtuals, les visites, tot continua endavant. I la comunitària és un afegit, que tot l'equip ha de tirar del carro, i tira. La veritat és que tenim un molt bon equip a Cap Nord.
Però cada cop es veu més, no?, que aquestes activitats són necessàries, sí. Aquest treball comunitari, malgrat que, evidentment, i venim d'aquesta pandèmia, l'assistència, no?, doncs és un fet que s'ha de prioritzar, però també s'han de fer iniciatives com aquestes.
Sí. Sí, sí, aquesta persona, no?, que podia venir a consultar de que estava malament, de que se sentia malament, doncs no ve, no? Està...
Clar, veus, bé. Així també doncs, es pot alleugerir, no?, la pressió assistencial dels CAPs si fem aquestes prescripcions socials. Parlem d'altres projectes, no?, perquè, per exemple, la vostra implicació també doncs, va més enllà. Aneu a les escoles, no?,
sí,
també
sí,
per
sí.
fer suport, per fer xerrades, de quin tipus?
Doncs mira, a les escoles hi ha el programa de salut i escola, vale? Fa molts anys, que el 2004 ja el Departament d'Educació i de Salut ja van començar amb aquest projecte, i realment nosaltres anem, jo vaig com a infermera, i poden venir a consultar qualsevol cosa relacionada amb la salut, ells per la seva part, però també ens ho poden derivar tutors, no?, els psicopedagogs, qui sigui que detecta, no? Trobem molt trastorn de la conducta alimentària, moltes crisis d'angoixa a les aules, molta addicció a pantalles, molt consum de begudes energètiques. Aleshores, bueno, gent que va abans d'entrar a l'aula ja a l'institut al dematí ja porta la seva Monster o el que sigui, no?
Doncs això em sorprèn perquè per exemple, el tema de les pantalles, jo crec que fins i tot els adults, no? No fem bé, estem massa connectats tots i amb aquesta pandèmia s'ha accelerat, no? Aquest procés, però el de les begudes energètiques, sí?
Sí, sí, sí. Vam fer un estudi fa uns anys, l'estudi Venice, també des del CAP, bueno, perquè es sobtava de veure, per exemple, un nano de 12 amb una llauna d'aquestes, que són de mig litro, no pensem, són de mig litro.
I quines conseqüències té això, prendre aquest
tipus
de begudes?
Té molta cafeïna i molt sucre, vale? Crea molta addicció perquè té molta cafeïna, no? I nosaltres estem enganxats al cafè i en prenem un al dematí, potser un al vespre o un a la tarda. Imagina't aquests nanos que prenen... una llauna, que comencen a compartir-la, comencen com a primer, segon de l'ESO, que la compartim i fem la gràcia, no?, com ja som grans, continuen amb una llauna ells sols i després, no tothom, evidentment,
no, clar,
però van fent més d'un consum a la setmana. I quan són adolescents ho barregen amb alcohol, amb la conseqüència de que l'alcohol és un depressor, les begudes energètiques és un estimulant que emmascara l'efecte de l'alcohol.
O sigui que tenim aquí un còctel...
Molta feina a fer.
Molta feina. Amb el tema de les pantalles, també, parleu d'aquest projecte, no?
El
que és el que intenteu, perquè m'imagino que les addiccions... Que costa, no? I fins i tot a vegades els pares posar límits.
Sí. Amb aquest tema tenim dues parts, val? Fèiem a secundària, doncs, el que ens trobem, que hi ha gent que ja s'ha gastat molts diners en comprar coses virtuals, o sigui, pavos... personatges, no?
Sí, és veritat. Ara, això, clar, les generacions que són més grans, no?, ens costa d'imaginar, però avui dia els videojocs tu pots, doncs, això, fer, doncs, compres de potser un ball que fa el teu personatge, com va vestit, i clar, i tot això...
Què passa? Que això val, en principi, pocs diners, i els nens comencen. Va, que són 3 euros, vinga, va, i els acabem comprant. Això els genera una felicitat, no? Per tant, repetirà conducta. Vale? Per això, l'altra part que et deia és, nosaltres els expliquem als nens a secundària, però hem anat ja a primària, perquè el problema està a primària. A secundària ja ens diuen que s'han gastat més de 200 euros. Anem a primària.
O sigui que heu hagut d'anar a nens més joves per fer aquesta prevenció, perquè amb els altres és com gairebé si arribéssim tard.
Exacte, arribem tard. Anem a 5è i 6è, ostres, i també ho han fet. També ho han fet. Ja hem comprat coses a 5è i 6è. Anem als pares.
Això és molt interessant, també hem d'implicar els pares.
Anem als pares,
perquè és l'única manera. I com impliqueu els pares?
Vam fer un cercle de diàleg a l'escola Can Déu, super maco, molt maco,
I la idea era, vam fer, amb la referent de benestar emocional, la Cristina, vam fer una intervenció de pantalles, breu, de riscos, no? La diferència de, doncs, entre ús, abús i addicció. I ella dels límits, la importància dels límits i de la gestió d'emocions. Vale? Perquè sembla que els nens no puguin plorar. Ara els nens no poden plorar. Aleshores, després d'això els hi volíem preguntar, no?, tres preguntes, que és el, en el que es basa el cercle de diàleg. Com et sents? Què necessites i a què et compromets? No? Aquesta era la idea. Però, clar, quan tu dius com et sents, van anar dient i tot era, pues bé, bueno, content, no? No acaben de sortir les emocions. I quan vas preguntar què necessites, ja van sortir eines, perquè jo quan es posa així jo no sé què fer, perquè acabo cridant i em sento malament, perquè, saps? I no saben posar aquests límits. I arrel d'aquí, doncs, ja ha sortit, de moment amb la AFA de Can Déu, però es pot fer extensible a la resta.
És que jo crec que s'hauria de fer extensible a tota la ciutat, perquè anem molt perduts, no?
Sí.
I és veritat que la tecnologia avança tan ràpid que a vegades, doncs, els pares no tenen prou...
Eines,
ni temps, ni l'educació, no?, necessària. Donem alguna pauta, ja que parlàvem. Quan realment hem de parlar que, doncs, tenim una addicció o una addicció o un abús, no?, a les pantalles i a tots aquests temes. Quins són?
Els signes d'alerta, no? Doncs, per exemple, nens que deixin de sortir amb els amics quan els piquen, no? Vols baixar? O que estiguin fent un extraescolar i la vulguin deixar. Jo és que jo no vull fer futbol, però per què? No, perquè estic cansat, no vull. I què es passa a la tarda jugant? Que els agradés molt fer alguna, no sé, o anem a sopar. No vull anar a sopar perquè és que estic jugant. No, això ens ho deia una mare. Diu, jo entre setmana no li deixo jugar, vale, i el cap de setmana és el temps que pot jugar. Vale, però clar, no vol fer res. Perquè es passa el cap de setmana jugant. Bueno, doncs no, el cap de setmana pot jugar, però una estona. No cal jugar tot el cap de setmana perquè és el dia que pot jugar.
Doncs vinga, una altra recomanació i consell per als pares que ens escolten. Com ho hem de fer? Quines eines ens dones, no?, per intentar gestionar, doncs, això, que no es faci, doncs, aquest abús?
El límit, els límits. Però és que en tot, eh?
I per què costa tant posar límits avui dia?
Bueno, suposo que tots tenim molta feina, tots anem de pressa, els nens insisteixen, no? I clar, treballant el no és molt difícil, educant el no. Jo moltes vegades ho parlo. És que jo ara estic perdent aquí molta estona amb tu dient-te no. I tu, clar, insisteixes, no? Si jo et dic sí, ja acabem. Saps? I si plores, i si fas rebequeries, i si...
Però abans has donat la clau, eh? Jo crec que sembla que no, que els nens d'avui dia no puguin ni plorar ni frustrar-se, i forma part d'un aprenentatge.
A més,
no?
És que els busquen. Si els nanos no troben el seu límit, continuaran endavant fins que el trobin. Necessiten xocar amb un límit.
També volia parlar d'un altre dels tallers que em semblen superinteressant que impulseu, el Recuperem la nostra esquena. Jo crec que aquest també...
És molt important, també.
En què consisteix i a qui va adreçat?
Doncs, bueno, va adreçat a persones que ja han tingut lumbàlgies més d'una vegada. Sí? Amb la medicació poden millorar en un moment, però la patologia la tenen. I l'única forma que hi ha de no anar-se quedant clavat és enfortir aquesta zona. La zona lumbar, la zona abdominal. I la doctora Álvarez ho va fer, vale? Ara s'ha aturat i s'ha de tornar a fer un altre grup, que ja el té mig a punt. Bueno, va fer les sessions i amb molt bona acollida i amb molt bona perspectiva.
Rebuda i perspectiva, m'imagino, amb llista d'espera, suposo, per aquest taller.
Sí.
Doncs avui descobrint aquest projecte Codis, ja sabeu que al matí a Ràdio Sabadell ens enamora, perquè la veritat és que som molts els valors, les entitats i persones implicades, i sobretot els resultats, com explicàveu. No sé si voleu afegir alguna cosa més.
Bueno, ara les caminades les associem amb Codis, amb Cuinem Emocions, i les fusionarem una mica, i aquestes senyores que cuinen també les convidarem a caminar.
Doncs vinga, nosaltres vindrem un dia a fer una d'aquestes excursions també per copsar, doncs, aquest ambient. Moltíssimes gràcies a totes tres i sobretot a tota la gent implicada al projecte Codis per la tasca diària. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies.